TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
Tornem allò de els diners al banc i no al camp.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna, gols de Koundé de cap, després d'un córner picat com els de tota la vida. Era el 0-1 just abans del descans. Lewandowski ha fet l'1-2 de penal poc després de l'empat de l'Osasuna que havia fet el Chimi Ávila. Han debutat el Sadar Cancelo, força bé, João Félix, correcte, i Íñigo Martínez, testimonial. Partit bo del Barça, sense ser extraordinari, i que serveix per guanyar a un camp difícil com de l'Osasuna, que ha acabat el partit amb 10 jugadors per l'expulsió de Catena en l'acció del penal sobre Lewandowski. Ricard, què t'ha agradat?
El recurs de la pilota aturada. És una cosa que Can Barça a vegades no ha estat entre les prioritats, i avui el partit s'ha guanyat així. El segon gol arriba de penal, però el primer sobretot arriba des d'una cantonada. En un moment que el Barça patia, es desencalla el partit just abans del descans, i condiciona molt l'inici de la segona part, on el Barça s'ha sentit més còmode fins que l'Osasuna ha fet els canvis i ha fet el pas endavant. És el gol que obre el marcador, com va ser el gol que va obrir el marcador Villarreal. El gol de Gavi arriba també en una segona jugada després d'un córner. És important que el Barça, que li costa tant dominar i governar els partits ara, diríem que el rival imposar-li aquesta superioritat, sotmetre'l, tenir recursos per desencallar els partits, en aquest cas per a posar avantatge al marcador. Fins i tot el segon és un penal, podem considerar pilota aturada, tot i que sigui des d'una acció des dels 11 metres. El Barça ha de buscar recursos on siguin. Avui els ha trobat per tenir la contundència que el joc no podia tenir. Aquestes accions han marcat les diferències.
Sobre què tens dubtes?
Mira, no tinc dubtes sobre la qualitat diferencial de Cancelo. Crec que ha aparegut al camp després de moltes setmanes sense competir, amb una naturalitat, amb una situació d'emergència, amb una facilitat per prendre bones decisions amb la pilota, fer servir les dues cames, arribar a zones transcendents i posar una pilota amb l'exterior del peu dret suau, dolça, per rematar Lewandowski. Entendre bé la convivència amb Balde per venir a jugar dintre com un migcampista més, amb igualtat numèrica i també amb superioritat numèrica, però sobretot aquesta facilitat que té per resoldre situacions amb la pilota. Estem parlant d'un jugador que potser hem d'aturar-nos un moment i donar-li la dimensió adequada. Al City, més enllà dels problemes que va poder tenir amb Guardiola perquè hagués d'abandonar, ha estat un jugador indiscutible per Guardiola, un futbolista que li ha donat a l'equip moltes possibilitats en atac, recursos als últims metres, continuïtat en el joc per dintre, quan ell no havia jugat mai per dintre, sempre havia estat un lateral exterior, l'ha entès i el joc, i ha fet un salt de qualitat. És veritat que el Bayern no va acabar d'adaptar-se, però tinc la sensació que arriba a un lloc on serà determinant. El Barça no té lateral dret, però és que a més ha trobat un lateral dret. I quan dic que crec que una qualitat diferencial, crec que a Cancelo el veurem com un jugador determinant a l'últim terç del camp. Hem parlat molt de Balde i de la seva profunditat, però sabem que Balde té molt recorregut amb el fre, amb la pausa i amb la precisió, tot i que la primera temporada de Balde en aquest aspecte, en aquesta assignatura estatal, Cancelo tot això ho fa amb naturalitat. És un dels seus punts forts, i estic segur que els davanters agrairan la complicitat d'un repartidor de passades com el portuguès.
I què és el que no pots entendre?
Que costi tant governar partits amb quatre migcampistes. Si el Barça aposta pel quadrat, i pel quadrat vull dir pels quatre migcampistes, perquè avui no ha entrat aquí ningú fins que ha entrat João Félix, han estat Gundogan, Gavi, Romeu i De Jong, és perquè l'equip generi joc interior, però perquè l'equip controli el partit, perquè l'equip estigui agrupat al voltant de la pilota per iniciar la pressió. És veritat que durant algunes fases del partit el Barça ho fa, però és veritat que amb d'altres, de cop i volta, se li escapa de les mans. I aquesta equip ha de tenir autoritat i jerarquia en aquesta zona del camp, perquè probablement és la zona que tenim més ben coberta, és on se'ns acumulen els titulars, ha de tenir força. O sigui, el magnetisme del mig camp ha de pesar al Barça. I en partits com Pamplona, on és difícil, contra un rival com Osasuna, on és difícil, és quan aquesta línia ha de fer un salt de qualitat. Per exemple, li voldria preguntar al Carles, em pots dir la diferència de participacions de De Jong amb la resta de migcampistes?
Doncs mira, t'ho dic ara mateix. El total, De Jong 125 intervencions, Oriol sí? Romeu 87, Gundogan 54 i Gavi 68.
Molt bé. Doncs jo crec que entre les 87 d'Oriol Romeu i les 125 de De Jong, si no calculo malament, n'hi ha 38, no? Clar, és molta diferència. O sigui, la sensació és que el quadrat té una dependència, ara en parlarem altres temps, altíssima de Frenkie de Jong, que avui ha estat espectacular i ha estat en totes les escenes positives pel Barça, però la sensació és que no hi ha prou equilibri, no hi ha prou fluidesa, no hi ha prou continuïtat, costa molt filtrar la passada dintre i costa que els jugadors agafin el partit i diguin el partit a la butxaca, fins i tot 11 contra 10 com s'ha presentat després de l'expulsió de Catena. Si juguem amb 4 dintre, hem de tenir el partit més on volem.
Aquests problemes del Barça per controlar partits, tot i sacrificar un davanter i sumar el quart migcampista, avui a la primera part, en molts moments el partit era un desgovern, el Barça no era capaç de governar-ho. Els bons minuts de Cancelo en la seva estrena han encaixat en el joc col·lectiu, en la combinació, en la circulació de pilota a la primera, i ha confirmat que és un jugador, un futbolista d'una qualitat extraordinària, i la pilota aturada que el Barça de Xavi aprofita prou bé i que avui ha servit per fer el 0-1 després d'un córner picat des de la dreta per Gundogan i rematat de cap per Koundé. Són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT a Catalunya Ràdio després d'aquest Osasuna 1, Barça 2. Ara hem d'escoltar Xavi Hernández i hem de sentir l'efecte Costa.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Doncs mira, aquest equip guanya els partits amb aquest punt de competitivitat, que no ho hem parlat, però és que és un equip que no es rendeix i que després de l'1-1, quan la cosa està pitjor, de cop i volta, connexió de Jong Lewandowski, que prèviament no has pogut fer, i guanyes el partit.
I amb això ens hem de quedar, com a mínim, en aquesta primera mini fase de la temporada prèvia a l'aturada, amb l'arribada d'últims jugadors amb la sacsejada de plantilla en l'últim dia de mercat, que en molts aspectes té poc a veure amb la que teníem una setmana abans. Agafem-ho per aquí. A mi el partit d'avui la veritat és que m'ha agradat més aviat poc, sobretot per tot això que ara estava explicant del mig del camp, perquè ja no és que governi o no governi, que ja entens que el Sadar, amb aquestes batzegades tan britàniques, hi ha moments que se t'escapa, però és més, des del meu punt de vista és més el poc pes que té al mig del camp. De Jong pesa una tona, però els altres tres, i ja no vaig a les intervencions, a mi em sembla que pesen molt poc. Aquí poso l'asterisc de Gundogan, que acaba d'arribar, i jo crec que ni física ni col·lectivament no està on estarà, perquè jo tinc un altíssim concepte de l'alemany i crec que, vaja, no tinc dubtes sobre ell, però és evident que encara ha d'agafar el fil, encara ha d'agafar el rol en l'equip, perquè per més que el City jugués en una posició similar, cada equip té les seves particularitats. Bé, jo aquí no m'estressaria gaire, però igual dic que el partit d'avui a mi no em convenç gairebé en res. Però bé, a veure si arriba a l'aturada amb 10 de 12. El que està bé, havent començat sobretot amb un empat a Getafe, dona tranquil·litat. Ara ja Xavi ja sap de quin mal ha de morir amb la plantilla que té i anirem veient. Vaja, hi ha coses que ofereixen pocs dubtes. Aquest aterratge de Cancelo que...
Els minuts dels Joaus, què?
Bé, els de Cancelo bé, o molt bé, i els de Joao Félix, jo diria que gairebé transcendents. Jo és que tinc molta curiositat per veure quin paper té Joao Félix, la veritat és que m'ha sorprès que entrés abans que Rafinha.
Tenim tema Rafinha o què?
Bé, home, ho podria semblar, perquè a mi la veritat és que Ferran Torres crec que s'ho ha guanyat a pols en aquest inici de temporada, però a mi tirat a la dreta... Llevat que Xavi pensés que el partit podia bascular cap al seu camp i que tindria velocitat i que tindria espais per córrer l'espai, que aquí sí que Ferran és dels millors que tens a la plantilla, jo no he acabat d'entendre-ho, però bé, és que és igual. És a dir, la qüestió és que ara Xavi té 15 dies, és veritat que li marxarà gairebé tothom, però per pensar què vol fer amb la plantilla que té, que insisteixo, jo crec que és bastant diferent de la que tenia, perquè els jugadors que arriben tenen rols diferents, no tens un extrem clar a la banda esquerra per allò que comentàvem divendres al Club de la Mitjanit. Avui sí que ha fet conviure Cancelo i Valde amb marcador a favor, cosa que jo la veritat no esperava, però i potser, i sobretot tenint en compte com ha començat Valde la temporada, potser un dia et planteges fer al revés i com fixis el tercer central sigui a l'esquerra, però és que ara no tens ningú a l'esquerra per obrir el camp. Llavors, jo tinc moltes són incògnites i curiositat per veure com ho resol Xavi, i evidentment tens tota la temporada per davant per fer el pas endavant pel que fa a joc que Xavi es va marcar fa uns dies. De moment, aquest inici de temporada per mi serveix per treure 10 punts i prou.
Bé, i un dels tresors d'aquest equip, que és la rebel·lió mental, perquè a Villarreal capgira el marcador després del 3-2, avui després de l'1-1 en aquell moment fa l'1-2, però és un equip que sí, ja hi està acostumat a la temporada passada, però
després
reacciona bé.
A l'afegit t'ha passat poc a l'àrea de Ter Stegen, però després de l'expulsió hi ha uns minuts que et tornen a dominar. Jo, sincerament, amb 10 contra 11 a mi hi ha coses que em costen d'entendre, però bé, tampoc no, ja et dic, no vull ser molt categòric, perquè crec que ho deia el Bernat a l'inici de la Transmi, d'alguna manera hem jugat 4 partits, però és com si la temporada gairebé comencés després de la aturada, la temporada com ens la imaginem des d'ara i fins al final. I bé, jo crec que hi ha temps per treballar, per pensar, per ajustar, tens algunes peces, jo crec que la de Cancelo t'ajudarà molt, i altres que tens que no sé per què t'ajudaran, i altres que tenies que jo crec que trobarem a faltar, però bé, és feina de Xavi que això no passi.
Molt bé. Jordi, el millor.
De Jong.
Gràcies, bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT. De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
El Barça ha guanyat 1-2 al Sadar a Pamplona. S'ha avançat el marcador a l'última jugada de la primera part amb un gol de cap de Condé, al sortida d'un córner des de la dreta. Ha empatat amb un xut exterior des de la frontal de Chimi Ávila l'Osasuna al 30 de la segona, i al 39 de la segona Lewandowski ha fet gol de penal després d'haver-lo provocat ell mateix amb una passada de Jong i la posterior expulsió de Catena. Per tant, el Barça, com deia el Jordi, suma 10 punts com el Girona i persegueixen tots dos el Madrid, que ha fet 12-12. Ruth, com va?
Hola, bona tarda, bona nit.
Què? Com ho has passat?
Doncs no molt bé.
No, tampoc no t'ha fet el pes.
No. No, al principi del partit l'estona que més m'ha agradat el Barça. Després dels primers minuts poca cosa he vist que m'agradessi. La pinta de Cancelo, no?, i el que pot aportar a l'equip, però poca cosa més.
Hi ha contrapunts a aquesta visió comuna del Costa i la Rut, per exemple?
A mi m'ha semblat un partit més
tu,
que correcte del Barça.
Tu abans has dit un bon partit del Barça.
Bon partit. Sí. A mi m'ha agradat com ha competit. És veritat que no té el control total, tampoc genera moltíssimes ocasions, però Osasuna, tot i que tenia molts suplents, és un equip molt ben treballat. No és fàcil guanyar el Sadar, i m'ha semblat que el Barça ha jugat un partit... No dic diré que notable, però entre aprovat i notable.
Saps què pensava ara? Que m'he vist assegut aquí a la sala de premsa del Sadar, davant de la torre de Xavi, i he tingut com un record de que ja li he fet aquesta pregunta. Li volia preguntar per si el mig camp havia de pesar més, i he pensat, això ja m'ho ha contestat Xavi aquí a Pamplona. Vull dir, amb això vull dir que potser aquí és que per un equip encara verd aquesta assignatura és una assignatura fora de l'abast. És evident que si he pensat, potser he pensat amb el mateix pecat i vol dir que en un any la cosa no ha millorat, o en un any o en dos, perquè no recordo quan li vaig fer la pregunta, però que és un escenari on et costa sostenir això, probablement per les característiques de l'Osasuna.
Fa molt estret el camp, entre línies.
Més estrets de la Lliga. Espais.
I a mi, per exemple, alguna cosa ha tocat Xavi al descans, perquè la segona meitat Gavi m'ha semblat que intervenia més, o que les seves intervencions ja anaven alguna cosa més, i l'equip ha jugat una bona estona, fins als tres canvis de l'Osasuna, molt sí. De temps a camp rival.
A més, que les coses que m'agraden del Barça, o que a mi m'agrada veure del Barça, és aquest pes al mig del camp, que no l'he vist, i que, ara ho deies tu, estem amb la cançoneta de que és un s'està fent, però algun dia haurà d'estar fet, perquè no podem estar cada any dient que és perquè el mig camp s'està fent. I després, és veritat que era per les circumstàncies del partit, però a mi m'agrada veure profunditat i amplitud amb els extrems, i el Barça avui tampoc l'he vista.
Bernat?
No, respecte a això, jo el partit, jo el valoro en positiu, globalment. Jo crec que la segona part a mi m'ha agradat fins al minut 60, bé, que era un quart d'hora. El Barça ha sortit bé, després és veritat que ha patit, competeix sempre que ve aquest camp, però ha tingut la capacitat, encara que sigui d'una forma...
Buenas noches.
Doncs escoltem, Xavi. Bona
pensa con l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Aquí davant, Ricard, si us plau. No, aquí delante, por favor.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Aquí a Pamplona ja sabem que és un camp on costa domar els partits, governar. El Barça ho ha fet en algunes fases, per exemple, després del descans, que no sé si heu parlat alguna cosa concreta per tenir més continuïtat, però consideres normal que s'escapi en algunes fases del partit? És a dir, o esperaries que l'equip, que el mig camp pogués pesar més amb quatre mitjos, com per no haver de passar aquests problemes?
Bé, nosaltres prevèiem el partit que ens hem trobat, prevèiem que podíem tenir superioritat a dins. Sí que en molts moments hem dominat el partit, l'hem dominat, hem estat a camp contrari jugant, allà ja és quan hem de generar una mica més, hem de tenir el timing més correcte a l'hora d'atacar espais. Hem atacat pocs espais a la primera part, ells han estat còmodes en defensa perquè nosaltres també no els movíem. Bé, són coses a millorar, no? Els primers 10 minuts han sigut excel·lents, amb dues ocasions molt clares que ja has de fer el primer gol. L'efectivitat també l'hem de millorar, i crec que ens hem complicat nosaltres mateixos, no? Amb el 0-1 a la segona part hem entrat molt bé, necessitàvem circulació més alta, més ràpida, jugar més segona línia. Bé, tot el que entrenem i parlem, doncs a vegades costa perquè ells estan ben defensa, costa perquè nosaltres en fases del joc també podem estar més espessos, però bé, la idea es va forjant, van sortint coses, i bé, satisfet evidentment pels tres punts, però sí que hem de millorar, hem de fer un pas endavant en el joc també.
Hola Xavi, Marta Ramon en directe.
Hola.
Al Barça Juga RAC1. Lewandowski avui ha estat protagonista, ha fet un crit d'alliberació quan ha marcat el gol en la celebració, l'hem vist molt alliberat. Necessitava un partit com el d'avui sent protagonista per fer un pas endavant, i en aquest sentit, què ha de passar perquè Lewandowski se senti més còmode?
Home, no sé, a vegades som massa exigents. Jo crec que el Robert ens ha donat els últims 4 punts. Doncs per això està un golejador, no? Per marcar la diferència en aquest sentit. Avui ha estat molt bé, ha jugat més senzill, més fàcil, més posicional. Hem parlat durant la setmana de que potser estaria, no tocaria tantes pilotes, però ha d'estar més en el lloc, més posicional. Crec que ha fet un molt bon partit. A pesar de que si haguéssim guanyat sense gol de Robert, també hagués fet un gran partit. Per tant, però si a sobre li sumes que genera el penal, el marca, i l'altre dia també va donar la victòria, no podem parlar que Robert està en un mal moment de forma. Crec que avui ha fet un molt bon partit, i a vegades som molt exigents amb els jugadors, però sí, avui estic content, especialment content per ell, perquè sempre treballa, sempre està, i és Lewandowski, és el nostre golejador.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. ¿Haces un buen balance de esta primera parte antes del parón? ¿Crees que, como dices, el equipo necesita dar un paso adelante y que os va a venir bien este parón con las nuevas incorporaciones? ¿Y eso justificaría quizás que el equipo todavía no haya alcanzado ese nivel que casi todo el mundo espera?
Sí, yo creo que nos debemos exigir más en el juego, ¿no? Sí que lo dominamos muchísimas veces, pero tenemos que generar. Yo creo que me quedaría con la segunda parte de Villarreal. Creo que la segunda parte de Villarreal es brillante, es excelente. Y hoy en muchas fases dominas el partido, pero generas menos que otros días, ¿no? También el día del Cádiz estuvimos bien, nos faltó circulación. Pero bueno, sabemos el camino, sabemos la idea, los jugadores lo tienen claro y muchas veces sale un partido excelente, otros brillante, otros menos. Y bueno, es así, es fútbol, es deporte y el contrario también juega. Hoy nos ha dificultado mucho que nos cerraban por dentro y nos ha faltado más uno contra uno o más general por banda. Bueno, son partidos, pero nos llevamos tres puntos importantísimos en un campo realmente muy difícil como es el Sadar, ¿no?
Hola Xavi, aquí Elena Conde de la cadena COPE en directo para Tiempo de Juego. Hoy han debutado Íñigo Martínez y los Joaus. ¿Qué destacaría sobre todo los Joaus? Porque a Joao Félix le hemos visto luchar más que nunca, también hacer muchas tareas defensivas, ir a por los balones, y de Cancelo hemos visto también un centro muy bueno. ¿Qué destacarías de su debut hoy en el Barça?
Bueno, yo creo que la implicación y la actitud destacaría por encima del juego, ¿no? Que han entrado en un momento difícil donde apretaba Osasuna y nos colgaban balones, pero han sido muy solidarios, ¿no? Tanto Cancelo como Joao Félix han trabajado para el equipo y esta es la base, que para nosotros es innegociable, ¿no? Que estén para el equipo, que trabajen y luego que disfruten con balón, que nos den muchas alternativas, variantes. Cancelo nos puede dar muchísimas variantes, ¿no? Por dentro, por fuera. Joao Félix también, muchas alternativas, así que. Y Íñigo. Íñigo también, ¿no? Son tres futbolistas que seguro que serán importantes a lo largo de la temporada.
Xavi, hola, bona nit. Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Hace unos días decías en rueda de prensa que el gran objetivo de esta temporada es jugar mejor al fútbol, ¿no? Ahora explicabas un poco lo que le falta al equipo para llegar al nivel que tú quieres, pero no sé si te preocupa que quizás el equipo no está adquiriendo este nivel que tú esperas futbolístico.
No, sí lo está adquiriendo. Me he explicado mal, quizá. No, sí lo está adquiriendo, pero no está al nivel excelente. Excelente estuvimos en la segunda parte del Villarreal, que prácticamente nos atacaron una vez en un contraataque, fue gol, y a partir de ahí el dominio total fue del Barcelona. Total, no salieron de su campo y ese es el objetivo principal para nosotros, pero eso es la excelencia. A partir de ahí también hay que jugar sin balón, hay que sufrir, hay que defender el balón parado, los saques de banda hoy nos bombardeaban a centros y a saques de banda, pues también hay que trabajarlos y hay que sufrir. No, y ahí no hay excelencia. Eso es trabajo y eso es sacrificio y es solidaridad, que el equipo ha hecho un trabajo, se ha fajado, ha hecho un trabajo de espectacular. Y no siempre se puede jugar de manera excelente al fútbol. Y aquí en el Sadar, pues difícil. Pero se ha dominado muchas facetas, en muchos momentos y en muchas facetas del juego, pero hay que generar más cuando dominas ese partido, ¿no?
Hola Xavi, ¿qué tal?
Buenas noches.
Felicitats per la victòria. Raúl Fuentes de Radio Marca. Al hilo del debut de Joao Félix, lo hemos visto acostado a la banda hoy en los últimos 10 minutos, pero tú, en tu ideario de juego, ¿dónde te lo imaginas? Es decir, ¿de segunda punta, en una especie de cuadrado, en la banda como hoy, o va a depender mucho del rival y del partido? Gracias.
Bueno, yo creo que él está cómodo yendo de banda hacia adentro, hacia gol, de perfil más de extremo izquierda yendo para adentro, tener alternativas, también puede jugar de nueve, puede jugar en derecha, pero yo creo que está menos cómodo, pero nos va a dar muchas alternativas, ¿no? Incluso atacando 3-4-3 por dentro. Bueno, creo que es un futbolista versátil que nos va a ayudar mucho, ¿no?
David Ibáñez. Hola Xavi, buena nit.
Buena nit.
Hemos visto a Lewandowski hablando mucho con el árbitro durante el partido. Al final también se ha quedado con él hablando, pidiéndole por qué le habían sacado la tarjeta amarilla. Y esta semana se quejaba de que los arbitrajes en España están matando la liga porque, según él, se pita diferente a los defensas que a los delanteros. Y que tiene la sensación Lewandowski que se está acabando, que no promueven el juego de ataque. ¿Tú estás con él? ¿Crees que en esta liga se va contra el juego de ataque? De parte de los árbitros, digo.
Bueno, yo más que eso haría una reflexión, ¿no? Yo creo que el árbitro ya está de 10, y sobre todo el cuarto, ¿no? Que te dialogaba. No se ha puesto nervioso en ningún momento. que ha comunicado qué pasaba en todo momento, nos ha calmado, nos ha hablado, nosotros estamos compitiendo y creo que el árbitro no compite, es un juez. Y a partir de ahí, si él está tranquilo, también nos tranquiliza a los demás. Pero si te viene nervioso y te viene con tensión, yo creo que esto no genera nada, no ayuda. Yo creo que Lewandowski es un poco esto, ¿no? Que comuniquen más, que hablen, que estén tranquilos. Hoy yo creo que el árbitro o el cuerpo arbitral en general ha estado muy bien. Comunicativo, es lo único que pedimos, ¿no?
Buenas noches, Xavi. Pregunta. Ollán Guinaga para Gritando Gol en Radio Marca. Primero de todo, felicidades por los 3 puntos.
Gracias.
Le voy a preguntar por Lamine Yamal, que ha sido sustituido 10 minutos después del inicio de la segunda parte. Ha sido por ir poco a poco, algo táctico. Y después, ¿cómo valora este inicio hasta el plan de selecciones del equipo?
Bien, ya he dicho, ¿no? Que va adquiriendo un poco lo que queremos. En muchos momentos hemos jugado muy bien, en otros no tanto. Tenemos que generar hoy, por ejemplo, más cosas, pero bueno, me voy satisfecho, claro que sí. Tenemos que mejorar en el juego en general, pero bueno, los resultados están aquí, ¿no? Están ahí, 10 de 12 es un buen bagaje y vamos a seguir por este camino, ¿no? Y Lamine Yamal al final es un partido difícil, muy intenso, muy agresivo, con pocos espacios, pero nos ha generado 2-3 ocasiones claras, ¿no? Por la banda. Bueno, muy satisfecho con Lamine. 16 años, pues está siendo una maravilla su rendimiento.
Gracias, buenas noches. Manit.
La roda de premsa de Xavi, que més que preocupat per si el mig camp governa o no, ha insistit molt en que s'ha generat poc, eh?
A través del domini, sí.
Especialment crítica amb la part final del joc.
Ricard, està parlant d'Eco, a Dazón, potser és interessant sentir-lo.
De un partido, para nosotros nos aporta bastante competitividad, calidad, es una posición que siempre estuvimos jugando con mucho tiempo con Araujo, con D. Es muy bueno tener un
jugador
de la posición.
Cancelo.
Esto decía Deco sobre Joao Cancelo.
Permeteu-me, que ja que el Xavi li ha fet una crida explícita, Álvaro Rodríguez Recio ha estat avui el quart àrbitre del partit.
Li ha agradat, eh?
Això diu, de 10, sobretot, el quart àrbitre.
Perquè podíem parlar.
Sí, això està molt bé, per poder parlar i dialogar.
Que no, dic, el Xavi ha tret la targeta, no?, a la banqueta, igualment.
Sí, però vaja...
Però jo crec que amb ell no, falta veure què diu l'acte, que encara no ha sortit.
No, ha semblat que li ensenyava a Òscar...
Pels gestos a
Òscar
i
a
Carles Naval.
Però vaja, a mi m'ha agradat molt aquesta reflexió de Xavi.
Sí, de fet, ve de que l'última vegada que va estar a la banqueta per parlar amb el quart àrbitre el van expulsar. O sigui, també és una manera de portar l'aigua al seu molí.
Una curiositat, els jugadors ja han marxat d'aquí a l'estadi, però han marxat sense Xavi. Es trobarà Xavi amb l'equip a l'aeroport, els jugadors hi han anat amb autobús, Xavi ja anirà amb furgoneta, perquè aquesta roda de premsa s'ha allargat. Estava previst que l'avió sortís a les 12:25, i dic que estava previst perquè l'embarcament començava a les 11:40 i Xavi ha sortit d'aquesta sala de premsa a les 11:33.
Molt bé, doncs els jugadors que ja van cap a l'aeroport i Xavi que arribarà en furgoneta. Bé, doncs, mira, m'he quedat amb el tema de que s'ha de generar més. Crec que avui assenyala més els jugadors de fora que els de dintre. N'hem parlat d'això, em sembla, durant la transmissió, perquè ha dit que ha faltat generar més per banda, perquè per dintre ens han tancat bé. I després, que són molt exigents amb Lewandowski.
Qui és exigent? Ells o nosaltres, des de
nosaltres,
fora?
Nosaltres, he tingut la sensació.
Sí, els mitjans.
L'opinió pública en general, no?
Sí. Jo crec... M'ha semblat que quan el canviava estava darrere la banqueta i anava amb unes bosses de gel als genolls. Jo crec que està una mica... Vull dir, que li costa una mica i que a més es frustra... Suposo que és perquè no és la primera vegada i això li crea frustració. Però que no està fi...
Des del gener, eh?
Que no està fi i que aquesta falta de trobar-se bé, de trobar-se fi, fa que li creï una frustració que encara li generem més tensió.
Avui s'ha xutat poc, oi?
Sí.
Molt poc. Però fins i tot... ja no, ja
molt poc, vol dir 7 vegades, 5 entre els 3 pals, una fora de Lewandowski i una al pal de De Jong.
El Barça és un equip normalment fet i creat i parit per atacar i per generar perill. I 7 xuts a porteria.
Tampoc li han xutat gaire, no?
Potser ja... No, però això ja estem acostumats. Sí, sí.
Tampoc li han xutat 5. Li han xutat 5 vegades 303 pots de fora.
Això és el que s'ha queixat Xavi, que ens ha faltat generar més oportunitats.
Té raó, sí, sí.
Sí, sí, en aquells minuts de la segona meitat que el Barça jugava camp rival i tenia la pilota i feia possessions llargues, ha faltat més amenaça, no? Més, una mica de profunditat, sí, sí. I més rematada.
perquè a més Lamine Yamal avui potser no ha tingut un dia tan desequilibrant, tan inspirat.
No ha tingut moltes opcions, no?
No. I a l'esquerra, clar, com que juguem sense davanter, sense extrem, doncs el que pugui generar Balde.
Anem al davant. Com queda el trencaclosques després de tot el que ha passat avui? Perquè avui Lamine Yamal ha estat titular, ha passat Ferran per davant de Rafinha per jugar a la banda. Ha entrat Joao Félix abans que Rafinha, si no ho dic
sí.
malament,
sí.
oi?
Sí, sí.
Com queda tot plegat? Com ho veieu?
Lewandowski indiscutible, tot i que, no, com sí. deia la Ruth, no sí. està fi. I per mi el titular a la banda dreta, Lamine Yamal.
Sí, eh? O sigui, el partit d'avui li dona continuïtat. No us sorprèn, que Rafinha hagi jugat tampoc?
No, però jo puc interpretar, o vosaltres podeu interpretar, si és que l'ha castigat. O sigui, al final, com deia el...
O ha premiat Ferran Torres per el bon rendiment, no? També.
I a Joao Félix, també.
Clar, però no fa prou.
A mi em sorprèn, que surti Joao Félix.
Era per jugar a l'altra banda, no?
Però podia jugar Ferran aquí dintre i sí. Rafinha obert a la banda.
Jo em refereixo que l'Albert, a l'inici de la transmissió, ha comentat que Rafinha s'autoexpulsa i perd la xaveta i, sí. i l'expulsen. Possiblement això, un entrenador l'acaba emprenyant molt i ara diu, bueno, doncs ara et fots la cua.
A mi alguna cosa, crec que alguna cosa, potser això, o que Rafinha no hagi reaccionat bé a la seva suplència, jo crec que ha passat alguna cosa. Jo crec que després de dos partits sancionat i de l'explosió de Lamine Yamal, Xavi ha estat, com diria, no ha tingut cap tracte de privilegi amb Rafinha, ni ha pensat especialment en curar-li les ferides, no? Fins al punt que han passat per davant Ferran i Joao Félix, que no estic dient que aquí hi hagi un tema, ni estic dient que això sigui per sempre. O sigui, vull dir que el llibre el deixem en una plana on Rafinha és l'últim davanter.
Tot i que el que reclama Xavi a la roda de premsa segurament podria portar-ho per la banda Rafinha, perquè diu profunditat no? I l'1 contra 1.
Ha faltat per fora, sí, sí.
Per fora, i l'1 contra 1.
Sí, sí.
Per tant... Pot ser que hagi passat això que dius, Ricard, perquè recordem que Rafinha, aquelles vegades que el canviava l'any passat, que tenia aquelles reaccions...
Empipava.
Sí, sí, unes reaccions impròpies.
Rafinha també se'n va al Brasil, oi? Perquè no crec que va substituir Vinícius, pot ser
sí,
que...
Sí, sí.
Però jo no donaria res per tancat. Estem a la jornada 4
Jo deia on quedava la
però
de
llibre,
perquè
no crec,
havíem començat
jo,
amb la marxa de Dembélé, que Rafinha era titular indiscutible.
Sí, però jo crec que... Jo, a mi no m'estanyaria que, per exemple, el pròxim partit que el Barça jugarà ja crec que és el dia 16... Mm-hmm. Contra el Betis, a casa.
Dissabte 16 a les 9.
A l'Olímpic, Lluís Companys. Bé, clar, vindrà de jugar en Brasil, potser
sí,
no.
Veurem.
Però vaja, jo crec que Rafinha el veurem de titular un dia d'aquests, aquest mes de setembre.
Això espero. I us dic una cosa, jo crec que pel que he sentit a Xavi, quan jugui Joao Félix, el Barça tirarà més pel 4-3-3, eh? Avui l'hem vist que quan ha entrat al terreny de joc ha anat molt de la banda cap a fora. Ja havia dit, crec que és on se sent més còmode. També podria jugar per dintre amb el 3-4-3, que és el que Xavi li diu, el que estem fent ara. Per tant, crec que la idea amb Joao Félix és més que obrir-lo perquè vagi dintre.
És que...
Que no pas tenir-lo dintre d'entrada.
Jo és que Joao Félix em sembla que és el típic jugador que ja havia passat al Barça moltes vegades, que no és un problema de qualitat, sinó que juga en una posició que no existeix al Barça.
Doncs per mi, amb el Barça de Xavi, al quadrat...
Jo estic d'acord amb el Xavi. Jo crec que
jo l'hi veig bastant encaixat, eh?
Crec que és,
o sigui, el veieu
Gavi, avui.
Clar,
de fent de
sí,
Gavi.
Sí.
O sigui, el que vull dir, Bernat, que és veritat això que dius, que han arribat molts futbolistes, però en el context de Xavi, en el context on qualsevol d'aquests jugadors... s'hauria sentit més còmode perquè té una posició molt pròxima al que ell era i no pas amb el 4-3-3.
Jo soc molt escèptic.
Jo
me'n recordo dels casos, no tenen res a veure un amb els altres, d'Ibrahimovic, de Cesc Fàbregas, de...
Coutinho.
Griezmann. Sí, jugadors que són molt bons, però que venen a un context que és que no hi ha lloc per ells, perquè no existeix.
Però aquesta posició en intervals, que és d'anar de fora, és el seu perfil bo, anar de l'esquerra cap a dins. Sí, sí. És un jugador que té gol, que té molta qualitat, que interpreta bé el joc, li falta sacrifici defensiu, sí. A mi em sembla, jo hi confio, sí, vull ser positiu.
I aquests jugadors que deies ara, Bernat, també van arribar en un context on hi havia Messi, que també es jugava un altre tipus de joc amb Messi de referència.
És que sempre hem dit que el Barça no juga amb mitges puntes, perquè realment no juga amb mitja punta, que podrien ser aquests jugadors, però ara amb els dos vèrtexs aquests avançats al quadrat, que tot avança una mica més... Ah. Bé, no estan centrats, però són unes mitges puntes.
Segurament en el fons del meu...
Sí, Griezmann hagués pagat molts diners per trobar-se aquest
punt. Exacte.
Segurament en el fons del meu argument hi ha voler-me negar la realitat que aquestes dues posicions ja no són els interiors clàssics del Barça.
Això mateix.
El Xavi Iniesta, que jo crec que és el que trobo a faltar, perquè és que... jo crec que es dilueix, és a dir, Pedri, per exemple, jo el veig diluït amb aquest tipus de sistema.
Va, anem al tema de Jong, que és interessant. Bernat, va, podem allargar-nos i exposar una mica la
no, la... jo quan...
Un moment. Sí. Abans, fem el millor jugador per veure si algú discrepa.
Sí.
Va.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor d'aquest Osasuna 1, Barça 2. El Costa ha votat a Frenkie. Bernat Coll.
De Jong.
Xavi Campos.
Frenkie.
Albert Mora.
Discrepo, Koundé.
Marc i Carles.
De Jong.
Bernat.
Koundé.
Ricard.
De Jong.
Mireia.
De Jong.
Ruth.
De Jong.
I els oients, i jo, també, De Jong.
Tu li tens una mica de mania, Bernat, a De Jong, no?
No, no li dic mania, De Jong.
No, ara t'explicaré la tesi perquè jo... Sí. Perdona, Bernat, que et faig la passada.
Fes.
Jo crec que és interessant el que planteja el Bernat i el que explica, perquè ja fa dies que ho hem parlat i jo quan m'ho va dir hi he estat pensant i entenc el que planteja, que ho hem plantejat una mica a la transmissió. Tira.
Sí, no, en el fons segurament és una qüestió més estètica, que no, és a dir, subjectiva, que no de resultat evident. Jo crec que l'estil del Barça que a mi m'agrada i amb el que hem vist el millor Barça de la història no és l'estil que representa Frenkie de Jong, que representa un altre estil també molt interessant i molt atractiu, que era el que feia servir a l'Àjax, que és jugador de desplegament, d'avançar amb la pilota controlada i metres i metres, però... Per mi això desnaturalitza un altre tipus de futbol, que és el de la passada més curta, el primer toc, amb la velocitat de la circulació de la pilota, que és el que feia el Barça de Guardiola, perquè ens entenguem tots. Aleshores,
que és aquesta poc posicional, De Jong.
Exacte. Aquesta versió de De Jong és la millor versió de De Jong? Sí, perquè De Jong això a l'Àjax, doncs ho veiem com ho feia, envoltat d'un context segurament de jugadors encara que li anaven millor. Però això és com ha de jugar el Barça, o com m'imagino que ha de jugar el Barça de Xavi? Jo no. Aleshores, per mi, quan ha jugat, han coincidit De Jong i Pedri al mig del camp, trobo que De Jong té molta presència i Pedri molt poca, i a mi el Barça que m'imagino és un Barça amb més presència de Pedri, i crec que De Jong, dins de la seva millor versió, el que acaba provocant és que el Barça jugui a una altra cosa.
O sigui, però 125 participacions de De Jong es mengen gran part del pastís.
Clar.
No?
Sí, sí. I això és una qüestió, insisteixo, subjectiva, perquè al final jo no sé si amb un altre estil el Barça jugaria millor, però a mi aquest, personalment, no és el que més em convenç.
Però el futbol, el futbol actual, del de fa 10 o 15 anys, ha canviat. Jo no sé si millor o pitjor, però ha canviat. Hi ha més marcatges individuals. Fins i tot et diria, una millora física a tots els equips i a tots els nivells. A partir de la passada i de la combinació, no és tan fàcil primer trobar-la i després superar rivals i superar línies.
Però jo veig equips que ho fan, eh?
Sí?
I ho fan molt bé.
Quins?
El Manchester City.
El Brighton de Zerbi.
El Girona. Has de tenir molta qualitat.
El De Bruyne també fa conduccions estil...
És que De Jong. Baixa a la frontal de l'àrea, a buscar la pilota entre els centrals, i agafa i com un carter
és com
puja el paquet.
Cada futbolista té les seves virtuts, i ell és veritat que baixa molt, però ell li agrada estar en contacte. Té molt bona conducció i trenca línies.
Baixa i puja, i arriba.
Exacte. Llavors, jo no li veig... O sigui, entenc el que vols dir i entenc la diferència entre un migcampista del perfil de De Jong i un migcampista del perfil que era Xavi, era Iniesta, o és Gundogan. Però en el futbol d'avui en dia i amb els partits que es troba el Barça, crec que suma molt més del que modifica negativament.
Va, franquistes de la sala. Endavant.
Ostres, millor de yonquistes.
No, franquistes, franquistes, amb B.
Sí, sí.
No n'hi ha de franquistes.
La Maria és el club de fans.
Ah, què passa?
Bé, club de fans, jo des que va arribar el vaig defensar perquè era un jugador que amb l'Ajax dels Països Baixos l'havia vist destacar moltíssim i òbviament que té un perfil molt més vertical de lo que està acostumat al Barça, però és que jo no crec que això sigui negatiu. Al final estem veient cada mes també a Europa com els equips van més directe a porteria, el futbol ha evolucionat també, com deia Xavi Campos, i no sé, el partit que ha fet avui a Frenkie m'ha semblat un escàndol, i al final ha de ser l'entrenador també qui dona, no?, una mica les normes a obrir més el camp avui si no es podia jugar per dins o fer quins moviments, però Frenkie no, és que no crec que sigui el problema.
Ruth, com veus la teoria del Bernat?
Jo l'entenc, perquè a mi també em costa, però una vegada, jo crec que també coincideix també amb la Maria, que és el que demana l'entrenador, i al final es desnaturalitza el mig camp amb aquest quadrat i les necessitats que tens pel tipus de jugadors que tens també són unes altres. Clar, a mi també m'agradaria que juguessin com Busquets, Xavi i Iniesta, però ni juga així com a plantejament tàctic, ni té els jugadors per fer-ho. Per tant, entenc que a Xavi li estigui bé jugar amb Frenkie amb aquest desplegament.
Si no tinc mal entès, això ve, bé, ho ha explicat el Ramon Salmurria a Catalunya Ràdio al Tot Costa més d'una vegada, aquest rol de baixar tant de Frenkie de Jong ve després del Bernabéu de la temporada passada, que tenen una conversa i Frenkie li demana que ha d'entrar més en contacte amb la pilota, que ha de perdre metres per guanyar-los, que ha de conduir més, i Xavi li concedeix, a canvi, que no perdi ni una pilota en aquestes aventures de Frenkie.
Ja, jo avui tinc la sensació que...
Això del Salmo, jo ho vaig sentir i jo ho entenc. El que planteges al Bernat és que a Xavi li ha fet un vestit a mida de Jong.
Sí.
I no li ha fet el vestit a mida que potser el mig camp del Barça necessitaria perquè el mig camp fos més coral. És a dir, De Jong està encantat i veiem la millor versió de De Jong, però podem veure la millor versió del Barça del mig camp amb un De Jong tan omnipresent? Aquesta és la pregunta.
Però, Ricard...
L'hem vist, Jo crec que l'hem vist. O sigui, l'hem vist contra partits contra el Madrid, l'hem vist... Ara, clar, cada partit també té el seu context. El rival et planteja diferents dificultats. A mi els números d'avui em criden una mica l'atenció. I ho seguirem atentament en la...
De tanta presència.
Massa.
I no t'acaba de convèncer.
Clar, o sigui, que on tingui 120... O sigui, és que entre De Jong i Romeu tenen el doble que Gavi i Gundogan, que són els que estan entre línies. O sigui, hauríem de buscar una miqueta més d'equilibri. Ara, clar, De Jong li fa la passada a Lewandowski del penal. De Jong fa la primera passada a Gundogan. De Jong fa el xut al pal.
Sí,
De Jong...
Sí.
De Jong és a tot arreu. De Jong no, justament no li podem retreure. No. Per això ho trobo que és molt pervers aquest debat i és difícil de treure l'entrenament.
Però no creieu també que el fet de Gundogan i Oriol Romeu que acaben d'arribar també tampoc se'ls pot demanar que juguin ara de seguida, no? Sent els protagonistes de l'equip. Al final, Frenkie, quants anys ha tardat en ser protagonista? Que no estic dient que tardaran el mateix, però tots sabem aquí que al mig del camp del Barça és la zona més complicada i la que s'exigeix més. Llavors jo crec que també està aquest tema i la lesió de Pedri, que també fa que es desequilibri encara més les dades.
Hi ha una qüestió que ara estava revisant les alçades dels futbolistes a través dels mapes de calor, és que De Jong és de llarg el futbolista que té més espai per expressar-se al mig del camp. Gundogan i Gavi avui, mirant els mapes de calor, potser coincidiràs, Ricard, estaran enganxats a Lewandowski, repassant la resta de partits, passa gairebé sempre amb la part superior del quadrat.
Clar, però saps què passa? Clar, si l'equip rival, la línia de mitjos, la tira molt enrere per no donar aquest espai interlineal, clar, queden engaviats. És que és lògic, és lògic, ja entenc què vols dir, que aleshores aquests números de Dion i Romeu són més fàcils d'entendre.
Perquè van de cara sempre, sí, i reben, buscant l'espai per rebre,
i la part
de quadrat
superior juga d'esquena.
Tot i això potser pot generar més per fora, com deia Xavi, no? I que no... I
però és que per generar per fora has de tenir dos jugadors oberts i normalment només en tens un. És que potser en segons
Valde,
quins partits... És veritat, tens raó.
Saps què passa? Que 124 són, Carles, en 100 minuts que s'han jugat o...
125 amb els minuts que s'hagin jugat.
Són més d'una participació per minut quan no tens tota la pilota tot el dia.
I ho hauries de dividir amb 90, perquè se m'entén que has jugat 120 perquè els altres no s'han jugat.
Ja, clar, sí, clar, però... està aturat. Però vaja, ja t'ho allargo a...
Sí, sí.
Estàs molt per sobre. Però vaja, és un tema que jo crec que és un fil que estirarem, perquè ens trobarem amb aquest debat i amb aquesta temptació que el Bernat ens presenta. No, t'he tallat, Bernat, si volies rematar.
No, sí, perquè és una cosa, al final, molt subjectiva, insisteixo, perquè és de gustos, i amb això cadascú té la seva d'allò. Però la meva sensació és que com més es diverteix Frenkie de Jong, menys en diverteixo jo.
menys és el Barça que tu tens al teu...
Exacte, jo insisteixo...
I ell s'ho està passant. S'ho està passant de conya ara mateix.
Ell està
disfrutant. Sí, sí,
vaja, si ha anat a fer-li una entrada a l'àrbitre quan se n'anava al bar pensant que li venia el penal. O sigui, està implicadíssim, està endolladíssim, està vivint-ho, com diu el Bernat. Vaja,
que... Però genera coses, o sigui... Sí.
No, i tant.
Jo crec que més que culpar a Frenkie hauríem d'analitzar els altres, no?
I Ricard, això...
Sí, no era tant per la culpa...
Ja t'entenc.
Sí, la responsabilitat...
El que condiciona, no?
Exacte, el que dibuixa Carles.
No, anava a dir que aquestes coses sí que t'agrada. Del temps que ha tingut el Barça la pilota,
sí.
3 intervencions per minut.
Ah, mira, bona, molt bé, Carles Marc. Del temps que ha tingut el Barça la pilota, cada minut participa 3 vegades. Clar, és que és el de Jong Barça.
És que necessita una pilota segons. Per ell. Una pilota per ell.
No, crec que és un tema... Que segurament es tirarem.
Amagar-se no s'amaga.
No, això és evident. I ja et dic una cosa, com t'expliqueu, no s'amaga i amb èxit. No, vull dir, tot és que la producció ofensiva passa pel seu joc. Abans d'acabar, Koundé ha fet un pas endavant?
Sí.
Sí,
sí, no?
Sí, sí, sí.
Molt bon partit. I de central. Sí, no?
I de central i de rematador.
Fet el gol, sí, però a més defensivament se'l veu desprèn seguretat.
Bé, és que quan no hi ha Araujo, el que mana és ell. I al costat de Christensen...
És un tema d'aquí és el cap, no?
Sí, jo crec que aquí ell marca més i se sent més còmode sent el líder de la defensa que una cosa que queda bastant eclipsada quan hi ha Araujo.
Jo també crec que tants canvis... Ha jugat molt de lateral, però el fet de quan jugués a central fes temps que no jugava de central també el podien perjudicar. I tenir una continuïtat en la mateixa posició que el pot ajudar. Perquè, clar, és que arribava un moment que dèiem, no, és que millor que no jugui de central, no? Que on ho fa millor és de lateral. I crec que tenir continuïtat en aquesta posició, que és la que ell vol jugar, sí, li anirà bé. S'ha
reconciliat amb ell mateix.
La temporada, exacte, passada va encadenar com a màxim 5 partits com a central. Era l'època on Araujo estava lesionat.
I ara quan són ja?
Són 3 de 4 aquesta sí. temporada.
Mireia, ha parlat algú més, no?
Ha parlat Gavi als micròfons de la zona, on comencen felicitant-lo per aquest rècord.
Es un sueño para mí poder llegar al 100 partido con el Barça y orgulloso de ello.
Tu oreja derecha nos deja claro que ganar en el Sadar siempre cuesta mucho, ¿no?
Sí, es un campo siempre muy complicado y bueno, feliz por poder llegar a la victoria.
Una temporada más, al igual que el año pasado, que también ganasteis aquí. ¿Dais ejemplo de esa madurez en partidos complicados, de poderos llevar victorias en campos difíciles?
Sí, me dices eso hace 2 años y perdemos este partido. Es una de las cosas que hemos mejorado mucho con el míster. Estos campos siempre complicados nos llevamos la victoria y tenemos que aprender también en estos campos siempre.
¿Y qué ha cambiado internamente para que hace 2 años no lo ganarais y hoy os vayáis de aquí reforzados?
Bueno, todo un poco, pero sobre todo el querer ganar, sobre todo el estar metido siempre en el partido y llevarnos la victoria.
És veritat que l'equip mentalment és molt pesat, eh? És difícil...
Fa 2 anys va ser empat a 2 al tram final.
El gol del Chimi
és a fora de l'àrea.
Però l'any passat el Barça va marcar l'1-46. És a dir,
el de Rafinha amb 10.
Es va veure l'any passat.
Sí, li pregunten per l'orella i ell, vosaltres hagués escandalitzat i ell ni
pen... Doncs la imatge feia fredor.
No, és capaç de dormir d'aquest costat i tot.
Teniu pocs amics de joventut que juguessin a rugby. allò, sí, les orelles de coliflor, allò són orelles sacrificades.
Sí. No, jo crec que quan érem joves, més o menys tothom estava més disposat a ser menys sensible davant del dolor. Ja ens fem grans i la cosa ens espantem. Marc, és el primer dia que juguem més a camp propi, eh?
És el primer dia que aquesta temporada el Barça perd la localització.
Sí, això em sap greu. Però vaja, espero que no en siguin gaire més. Xavi, demà estrenem programació, no?
En una estona. Bé, sí, però l'estrena és a les 6 del matí amb el nou matí de Catalunya Ràdio del Ricard Ostrell, nou director del matí, el Ricard Ostrell. A partir de les 6 del matí, aquest dilluns, Cat Ràdio estrena temporada, comença la temporada 23-24, es manté el Tot Costa, evidentment, a les 7 cada dia, dilluns a divendres. Sí. Novetats interessants, per exemple, sí, a la 1 del migdia, el que no surti d'aquí, crònica en rosa, social...
Em fa una mica de por,
...del
això.
Panorama català, amb el Roger Carandé i la Marta Montaner i la Juliana
Canet.
No sé si
estic preparat per assumir-ho, això, eh?
L'Òscar Fernández torna al Catalunya Migdia...
Espera un moment, qui té moltes ganes?
Jo, mira, jo, la meva dia.
Ah, sí, a tu et va, no?
T'agrada el seu, eh?
M'encanta.
Encara sortiràs tu, eh?
Ah, o tu?
El Ricard.
El Ricard,
no,
segur.
Jo, la meva vida social crec que és avorridíssim.
Mai se sap, mai se sap.
A les dues, el Catalunya Migdia recupera l'Òscar Fernández. A la nit, la nova veu del Catalunya Nit serà el Manel Elias, cada dia a les 10 de la nit, i a les 11, feminisme i moltes coses més a les dones i els dies.
Molt bé. I els caps de setmana, molts esports i tot gires, no?
Tot gira, com sempre, sí. Clàssic de Catalunya Ràdio. Fa 20 anys aquest any el Tot Gira.
Hosti, fa 20 anys ja que va...
20a temporada.
Déu-n'hi-do, sí,
sí. I, Ricard, abans d'acabar, afegir que el català Àlex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar després de la seva victòria aquest diumenge en el Gran Premi de Portland.
Molt bé. O sigui, ja és campió?
Sí, campió ja. Doncs, matemàticament.
Enhorabona a l'Àlex. I, per cert, et Dembélé com li ha anat, Bernat Coll?
Una 4.
Però no ha fet cap gol,
no,
eh?
No,
i
llueix,
no ha donat algun?
Llueix el 10, però no ha donat cap gol.
No està lesionat.
Exacte.
I Mbappé n'ha fet
2. 2, un parell.
2 de 4, eh?
Sí. L'altre, Asensio i Agraf.
Per cert, per tancar temes, ha sortit l'acte, la targeta groga a la banqueta del Barça era per Óscar Hernández i hi ha hagut grogues per Lewandowski, De Jong i Balde.
Gràcies, Albert. Aturada de seleccions. D'aquí 15 dies tornem a un Barça-Betis, però arriba aquesta pausa del mes de setembre just quan comença la programació de Catalunya Ràdio.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.